Notícies Vespre. Pere Gallifa.
El fred torna a remoure el debat sobre la necessitat de tenir un alberg permanent per a persones sense llar. Aquest cop ho reivindica Càritas. L'entitat del tercer sector considera que la ciutat ha de millorar les seves polítiques de sensellarisme, sobretot de cara a dies com els d'aquesta setmana, on les temperatures cauen en picat. Des de Ningú Sense Sostre també consideren necessari un equipament estable als mesos d'hivern. El centenar d'animals que malviuen al solar dels gats seran traslladats a un nou emplaçament. Els animalistes i l'Ajuntament han trobat un nou espai en condicions per als felins, que no s'ha volgut dir on és, però que tindrà aigua i llum. A més, també s'han esterilitzat una quarantena de gats. Des de Nadal, l'entitat ha pressionat a través de les xarxes socials per trobar un espai digne per als animals afectats de malalties diverses. El director de fotografia sabadellenc, Tomàs Pladevall, continua acumulant reconeixements. Després de rebre el Premi Gaudí d'Honor 2022, aquest vespre s'estrena un documental sobre la seva trajectòria. Es podrà veure aquesta nit a 11:45 al Canal 33, un film que va rebre el primer premi a la realització documental al Festival de Cinema de Gijón. I en esports, l'argentí Nico Gorosito s'entrena amb el Sabadell. El central és agent lliure i els tècnics arlequinats estudiaran si l'incorporen al conjunt del centre d'esports, tot plegat mentre preparen l'enfrontament contra l'Alcoyano de diumenge a 4:45. Us ho ampliem en la pròxima mitja hora amb Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Us expliquem l'estat dels serveis quan passen 2 minuts de les 7 del vespre. Tarda complicada pel que fa al trànsit. Trobem retencions a la C58 des de Cerdanyola fins al Nus de la Trinitat i també a la C33 si es ve des de Girona també cap al Nus de la Trinitat. Pel que fa a l'AP7, amb retencions de 6 quilòmetres a l'alçada de Sant Cugat del Vallès en sentit nord per anar cap a Girona, i també les rondes van carregades a totes dues en sentit Besòs. Això pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora.
El temps.
Pel que fa a la previsió meteorològica, ara mateix 8 graus a Sabadell, un cel ennuvolat que s'allargarà fins demà al matí. Per divendres, temperatures semblants a les d'avui, mínimes a primera hora del dia, amb 2 graus que s'elevaran fins als 13 al punt del migdia. La Carme Farnella ens ho amplia. Bona tarda.
Bona tarda, continuem parlant d'aquest canvi de temps força notable. De fet, hem començat el dia avui amb un ambient realment fred arreu del territori català, i sí que a hores d'ara tenim temperatures una miqueta més altes que les d'ahir en aquesta mateixa hora. Tot i això, encara hi ha zones que l'ambient és força fred, i de fet, de cara a la tarda s'espera un temps ben diferent al d'ara. I és que s'espera que hi hagi més núvols i també arribarà precipitació, que serà en forma de neu per sobre dels 500 metres en aquestes zones on la temperatura no ha acabat de pujar, i per sobre dels 600 metres es podran acumular més de 5 centímetres de neu. Des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta acumulació de neu. I no només això, i és que també al llarg de la tarda s'ha d'anar reforçant el vent, que de cara al final del dia bufarà amb ratxes molt fortes a molts punts del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
7:04, l'operació fred segueix activada a Sabadell davant les previsions de baixes temperatures per als pròxims dies. Aquesta nit passada, 7 persones han acudit a l'espai d'acollida de Creu Roja, on no s'hi ha registrat cap aldarull, tal com ha remarcat Eloi Cortés, regidor d'Acció Social.
Aquesta és la primera nit i també, de fet, el primer dia doncs, que hem hagut d'activar el nivell 2 de l'operació fred, és a dir, obrir els espais d'acollida nocturna i diurna, gestionats per la Creu Roja i per Càritas, respectivament, amb plena normalitat. Pel que fa doncs, en aquestes primeres hores o aquests primers moments, també com sabeu, com que estarà obert en principi, no? Aquest nivell 2 estarà activat fins al dilluns 23, per la situació que tenim de fred i de vent.
Com dèiem, aquest espai romandrà obert fins al pròxim dilluns. Un cop més, entitats del tercer sector de la ciutat reclamen al consistori que mantingui actiu durant tot l'hivern aquest equipament. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Sí, avui ha sigut Càritas qui, a través de Raquel Ríos, referent del programa Sense Llar i Habitatge de l'entitat, ha reclamat la construcció d'un alberg permanent per a les persones sense llar. Des de l'entitat afirmen que queda encara molta feina per fer a la ciutat per poder donar resposta a les persones que viuen al carrer.
No tenim cap alberg, no? S'activa l'operació Fred. Són 15 places i hi ha més persones en situació sense llar a Sabadell. Uh-huh. Però anem a aquesta línia i entre tots a veure si aconseguim millorar sempre.
Qui també reclama una mesura similar és l'entitat Ningú Sense Sostre. En aquest cas, l'agrupació demana mantenir obert aquest espai d'acollida de Creu Roja durant tots els mesos d'hivern. Ho explica Rosalia Morera, presidenta de l'entitat, en una entrevista al programa Al Matí.
El perfil majoritari que tenim al nostre servei són homes d'entre 35-60 anys, més o menys. També hi ha dones, que no les hem d'oblidar, però la majoria són homes.
Des de l'Ajuntament no han volgut fer declaracions, però defensen un cop més que apostaran per altres models d'inclusió social que ja existeixen a la ciutat, com són els pisos compartits o les habitacions de lloguer amb propostes com el Housing First.
Els pacients amb trastorns mentals que arriben a les urgències del Taulí han anat en augment els últims anys. Segons dades de l'hospital, l'any 2022 s'ha tancat amb 4.700 visites en aquesta unitat per a pacients d'aquest tipus. Per garantir la seva seguretat i intimitat, aquesta setmana han començat les obres d'adequació d'un espai independent per atendre aquests casos quan arriben a urgències. És previst que els treballs s'allarguin 4 mesos, de manera que les noves dependències puguin entrar en servei abans de l'estiu. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. La pandèmia ha tingut efectes evidents en la salut mental de la població. Això ha fet que aflorin més casos i que n'arribin més a l'Hospital de Sabadell per a una primera atenció o bé per descompensacions més greus. Així ho ha constatat avui al Cafè de la Ràdio la cap d'Hospitalització i Urgències de Salut Mental del Taulí, la doctora Isabel Parra.
El que hem vist és un increment progressiu i que no puc dir-te amb seguretat què passaran els propers anys, perquè és el que haurem de veure, però que a dia d'ara estem analitzant amb certa preocupació, perquè és cert que tant l'any 2021 com el 2022 hem observat un increment progressiu que està comportant que realment l'entorn d'urgències en ocasions arriba a estar col·lapsat i, per tant, necessitem ampliar els recursos en aquest àmbit.
Per aquest motiu és tan important que les urgències disposin d'un espai independent per fer aquest tipus d'atencions. Aquesta setmana han començat les obres d'adequació de les noves dependències que ocuparan les antigues consultes de traumatologia en aquesta unitat. Amb el canvi, a més, les urgències de salut mental tindran infermeria pròpia. Segons la doctora Parra, això suposa un salt endavant.
On aconseguirem millores substancials perquè guanyem en comoditat, en seguretat, aconseguim tenir una infermeria pròpia, que això és un guany molt important també. Fins ara era una infermeria compartida amb altres especialitats. En aquestes noves urgències tindrem una infermeria pròpia, formada i especialitzada en el perfil de pacients amb patologia mental, i això també és un guany molt important.
Un cop s'enllesteixin les obres, les noves urgències de salut mental del Taulí disposaran de 5 boxs individuals, un consultori, 5 punts d'observació, un lavabo adaptat i un espai de treball per a professionals.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Més coses, satisfacció entre els integrants de l'entitat Solar dels Gats davant l'anunci de l'Ajuntament del trasllat dels animals d'aquest solar. Des de l'organització es mostren contents amb com s'ha acabat desenvolupant aquest trasllat, afirmant que els animals comptaran ara amb un espai amb aigua i llum. Ho ha explicat Eva Fajas, presidenta del Solar dels Gats.
Serà molt millor. Home, tampoc s'ha de superar molt, no?, d'on venim. Però, és un lloc que tindrà llum, que tindrà aigua, que és gran, o sigui que hi caben perfectament tots els gats que quedin, que encara aquesta és la pregunta del milió. No sabem, tothom ens pregunta quants gats queden ara, doncs no ho sabem, perquè hi ha hagut una alta mortalitat, hi ha molts que hem trobat, hi ha altres que no hem trobat, perquè com qui entén de gats sap que quan estan malalts s'amaguen i no es troben.
El que no s'ha acabat de concretar, Pau, és quan s'efectuarà aquest trasllat.
No, Fajas ha explicat que ja s'han esterilitzat una quarantena de gats i que esperen que aquest trasllat arribi el més aviat possible.
El més aviat possible, però clar, sempre i tot, fent-lo ràpid, s'ha de fer ben fet. no? S'estan mirant ja gàbies de desorientació per col·locar-les allà, perquè, com sabeu, els gats s'han de capturar i s'han de posar en una gàbia de desorientació, perdó, durant un mes o 40 dies, val? Perquè no tinguin perill d'escapar-se, perquè s'habituïn al nou lloc i ja està.
Des de l'entitat no han volgut revelar quina serà la nova ubicació dels gats per evitar possibles vandalismes, però han confirmat que es troba a Sabadell.
Notícies vespre.
En economia, les petites i mitjanes empreses del sector metal·lúrgic estan preocupades per l'impacte econòmic que pot tenir el nou conveni de la demarcació de Barcelona, que preveu un augment salarial acumulat del 8,2% aquest any i d'un 16,8% en 3 anys.
El president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, calcula que això posa en risc 25.000 llocs de feina del sector.
Les empreses al final estan fetes de persones i som conscients de que cal revisar salaris i per tant estem interessats en fer-ho pel bé de la societat i de les persones que treballen amb nosaltres. També hem de tenir en compte, però, la viabilitat de les empreses, és a dir, els mateixos increments de costos que estan patint les persones a les seves famílies o les estan patint les empreses, i per tant el que sí que demanem és que aquesta revisió salarial vagi vinculada no només a criteris d'inflació, que a més en els últims mesos s'ha moderat i la previsió és que tendeixi a moderar-se en els propers anys, sinó que també es tinguin altres factors en compte, com pot ser la productivitat o l'evolució de l'economia.
De la patronal de la petita i mitjana empresa també lamenten que no hagin pogut participar en les negociacions que s'han acordat entre Foment del Treball i els sindicats. La presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alicia Bosch, discrepa d'aquesta afirmació, assegurant que sí que s'ha escoltat la veu del sector representat a la Unió Patronal Metal·lúrgica, tot i reconèixer que el nou conveni no és massa bo pels empresaris. A més, també ha criticat el context d'inestabilitat econòmica i inseguretat jurídica que pateixen les empreses, així com les dificultats burocràtiques per accedir als fons Next Generation.
Per uns possibles recursos que potser t'estan cobrint un 30%, la moguda burocràtica que hi ha al darrere és forçament complicada. Vale? I això està ralentint, desincentivant a tot el teixit real, que és el que necessitem.
A la demarcació de Barcelona hi ha 265.000 persones que treballen en el sector del metall.
L'ombra és la negació, no? La negació de la llum. També podia ser el lloc on encara no hi ha arribat la llum. O al revés, l'ombra podia ser el lloc on abans hi ha hagut llum.
En poc més de 4 hores s'estrena a la televisió el documental d'Ombres sobre el director de fotografia sabadellenc Tomàs Pladevall, Premi Gaudí d'Honor 2022. L'audiovisual, que es podrà veure al programa El Documental del Canal 33 a 11:45 de la nit, mostra un retrat íntim i emocionant d'un artista enamorat del seu ofici.
Pladevall ha explicat al programa al matí com li va arribar la proposta.
Va ser un realitzador que al veure tot el material que jo tinc dipositat a la Filmoteca de Catalunya es va animar, bueno, va fer la proposta de fer un documental. I vaig dir, bé, som-hi, tu mateix.
El realitzador en qüestió és Joan Titzminetski, que en dona la seva versió.
Va sorgir una mica arrel de rebre uns àudios d'unes classes que feia el Tomàs a Pladevall a Bascac. I quan vaig començar a sentir aquestes classes, em va passar una cosa que crec que li ha passat a la majoria dels seus alumnes, i és que descobreixes que hi ha una persona que decideix investigar-ho tot, no? Conèixer-ho tot, anar fins al final de cada tema, de cada aspecte de la llum, de la imatge, i aquesta faceta, més enllà també, òbviament, de la seva obra, em va atraure moltíssim, va ser una mica el detonant per començar a plantejar-li la idea de fer un documental.
Pladevall s'ha sentit còmode, ja que assegura que després d'estar darrere de la càmera amb centenars de produccions amb actors i actrius, alguna cosa li ha quedat. L'obra va veure la llum al Festival de Cinema de Gijón, on va rebre el primer premi, de fet, de realització en documental llargmetratge. Durant la pel·lícula, Pladevall fa un experiment que no es pot explicar. Millor veure'l.
Estarem atents, doncs. Encara en cultura, el músic vallesà Javier Zurita actuarà aquest divendres a les 9 del vespre a la sala Va de Música, aquí a Sabadell.
Huele a ropa tendida, huele a nueva vida, qué alegría, secándose al sol.
Ho farà acompanyat de tres músics més, la Maria i el Nano Negrie i l'Òscar Cuestas, per presentar el seu primer treball propi, el disc De Sumas y Restos.
En una entrevista al programa, el Matí Zurita ha explicat que tenia una trentena de cançons escrites al calaix i que mai fins ara s'havia atrevit a publicar-les amb el seu nom.
És un recull de cançons, d'experiències de la meva vida i sobretot una tirada endavant a una història que jo fa 5 anys no m'esperava, perquè jo he sigut músic d'altra gent sempre, no? I fa 3 anys que va ser quan vaig decidir, ostres, doncs, vaig a fer coses amb cançons que tinc fetes i estan guardades al calaix, no?
El projecte va començar durant la pandèmia i va ser complicat aconseguir enregistrar el disc, sobretot perquè la seva idea era compartir les gravacions amb el màxim nombre de músics i amics.
Quan vaig començar a gravar el disc no havia una banda, una banda formada, sí, sinó que eren diferents artistes, diferents músics, amics de professió que han anat liando por ahí, no? I a mesura que s'anava enregistrant el disc, sí, s'anava portant el que era la banda i el que era tot el que ara és, uh-huh, no, el projecte.
En el seu projecte personal, Zurita aparca el baix, un instrument que toca amb altres bandes, i aposta per agafar el contrabaix. També s'allunya dels ritmes caribenys per compondre cançons de pop que barreja amb el flamenc, la música disco o l'electrònica.
I el grup de folk Falsterbo s'acaba, però s'acaba bé.
Paf era un drac màgic que vivia al fons del mar, però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
El conjunt liderat pel doctor Estivill passa per Sabadell aquest diumenge en el marc de la gira de comiat després de 55 anys sobre l'escenari.
La gira Adeu Paf, en referència a la popular cançó del grup que estem escoltant, arribarà al Teatre Principal a les 6 de la tarda. Estivill diu al programa al matí que cal saber acabar.
I ha arribat el moment, després de 55 anys, doncs, de dir adeu. O, millor dit, de saber acabar, no? Perquè jo crec que començar és fàcil. Tens 19 anys, saps 3 cançons, t'ajuntes amb gent magnífica com eren aquells Pau Riba, els germans Casajoan, els germans Batista, el Xesco Boix, i comences a cantar cançons que coneix tothom. Vas cantant, i arribes als 55 anys cantant. I has de dir adéu amb dignitat, has de dir adéu amb ganes, amb fortalesa, i fent la millor feina que has pogut fer a la teva vida.
Mig segle després, i amb 163 cançons gravades, Falsterbo s'acomiada dels fans de les diferents generacions, que ja no els podran demanar més el tema que es va convertir en himne, Paf el drac màgic, la cançó estrella que el públic sempre reclama.
La cantàvem cada vegada, i el que va passar és que al cap d'un any, 2 anys de cantar-la, la gent la va començar a cantar ells sols, i era la cançó estrella una mica, no? Un dia vam dir, bueno, ja no la cantem més, perquè ja reposem, cantem d'altres, no? I el que va ser molt, una anècdota molt bona, és que nosaltres ens despedim, diem adeu, i la gent es posa dreta, estaven les llums obertes de la sala, es posa dreta i comença a cantar la cançó ells sols, passant de nosaltres, com vulguem dir, tios, vosaltres ja us en podeu anar, que nosaltres el Paf el volem cantar.
Queden 16 discos per recordar-los després de la funció que posarà tots a músics dalt de l'escenari.
I sortir a jugar.
Hem obert una nova estació de servei Shell encara més a prop teu. A Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i, a més, vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Tots els dijous de 9 a 10 de la nit i en remissió dissabtes a les 5 de la tarda a Ràdio Sabadell 94.6.
La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Donem un cop d'ull a l'actualitat més enllà de Sabadell. Espanya i França han acordat en la cimera celebrada aquest dijous a Barcelona intensificar la cooperació transfronterera i el diàleg polític.
El tractat d'amistat entre els dos països, que eleva les seves relacions al màxim nivell, posa el focus, entre altres, en la migració. Concretament, el document estableix la creació d'un grup de treball sobre aquesta qüestió, que reunirà a acordar polítiques de fronteres, migració, asil, integració i lluita contra les xarxes de migració il·legal.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha participat només en la salutació inicial i ha aprofitat per parlar amb Sánchez.
Segons president, si Aragonès li ha dit que el procés independentista no ha acabat. També han parlat de la situació política actual i li ha recordat els temes que li va fer arribar per carta i que s'haurien d'abordar, com ara els passos transfronterers.
En paral·lel, les entitats i els partits independentistes han convocat una concentració de protesta.
Han llegit un manifest en què denuncien que el procés no ha acabat i que el conflicte català és ben viu. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que també ha participat de la protesta, ha estat escridassat amb expressions com traïdor o botifler. El partit ha dit que havia de marxar a les 10 perquè tenia un altre compromís.
Els Mossos detenen la parella de la dona que va aparèixer morta a Balaguer amb un ganivet clavat a l'estómac.
L'home de 44 anys està acusat d'un delicte d'homicidi. Va ser el mateix detingut qui va donar l'alerta i va explicar als agents que quan s'havia despertat havia vist la dona sobre el llit amb un ganivet clavat a l'estómac. Finalment, però, els Mossos han detingut l'home per la seva presumpta relació amb la mort de la dona de 38 anys.
I acabem, Jacinda Ardern renuncia com a primera ministra de Nova Zelanda i ha convocat eleccions per al pròxim 14 d'octubre.
Ho ha anunciat en una roda de premsa en la qual ha detallat que es mantindrà el càrrec fins al pròxim 7 de febrer, quan el Partit Laborista trobi una altra persona per ocupar el càrrec de primer ministre. Ardern, que ha fet l'anunci per sorpresa, ha dit que no té prou energia per continuar.
Esports.
Nico Gorosito ha estat la principal novetat a l'entrenament d'avui del centre d'esports. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Gallifa.
El central argentí, actualment agent lliure, estarà a prova uns dies per valorar la seva incorporació al conjunt arlequinat.
Tot i això, Gorosito també podria estudiar altres ofertes o bé el centre d'esports podria decidir optar per una altra defensa, que és la prioritat del mercat hivernal. L'entrenament d'avui ha tingut lloc a Sant Oleguer per continuar preparant la visita de l'Alcoyano, un duel entre dos equips igualats a la classificació, just per sobre del descens, i que el davanter Cristian Díaz té espera guanyar per allargar la bona dinàmica.
Salimos de allá abajo y sabemos lo que es sufrir, y ahora a lo mejor van cayendo equipos que no se lo esperan y se ven más arriba, y bueno, en nuestro partido en casa es crucial también para sacar esos tres puntos y a lo mejor conseguir tres victorias consecutivas que no hemos conseguido aún en la temporada sería dar un salto en la tabla, porque tal y como están las cosas, que sabemos que si encadenas victorias consecutivas te puedes ver ahí arriba. Yo creo que es un punto ahí de inflexión importante para nosotros y como grupo, para vernos ahí que podemos estar ahí arriba.
Tot i empatar 24 punts a la taula, les dinàmiques d'uns i altres són contràries. L'Alcoyano, després d'arrencar de forma espectacular col·locant-se líder, només ha guanyat un dels últims 13 partits i va ser a casa contra el CUE Calahorra.
Son diferentes estados de ánimo. Ahora nosotros estamos pasando el estado de ánimo contrario al Alcoyano, que es estábamos ahí abajo y empezar a crecer, y ellos pues vienen una dinámica un poco peor, pero vamos, aún así no tiene nada que ver, porque se van a dejar la vida, porque tienen que ganar para salir de esa mala dinámica. Y bueno, esta será una lucha de tú a tú importante.
Per intentar revertir la situació, l'Alcoyano ha estat un dels principals animadors del mercat hivernal. L'equip del Collao ha donat tres baixes i ha incorporat tres noves peces: Liberto Beltrán, qui ja va debutar la setmana passada, Rubén Lobato i Pierre Acono.
Obrim ara un extens bloc de ciclisme. David de la Cruz ja fa dies que es prepara per arrencar la seva segona temporada amb l'Astana. L'estrena serà a la Volta de la Comunitat Valenciana d'aquí a un parell de setmanes, i el ciclista sabadellenc que s'entrena a la província d'Alacant.
De la Cruz ve de passar un 2022 força complicat després que es quedés a les portes de tornar a guanyar alguna etapa i en altres ocasions es veiés obligat a abandonar per diferents contratemps. Reconeix el d'Espronceda que té ganes de girar full.
Ha estat un any molt complicat, però sense dubte doncs penso que també doncs, en els moments difícils un té la capacitat d'analitzar les coses i de potser madurar, no?, en certs aspectes. També doncs, vaig començar l'any amb moltes ganes, amb moltes expectatives, molt focalitzat, i a vegades doncs, també un s'ha de fer les coses d'una forma una mica més relaxada i treballar bé, no? Penso que a vegades volem fer totes les coses perfectes i a vegades doncs, hem d'entendre que la perfecció doncs, també té imperfeccions, i ho hem d'acceptar
L'objectiu principal del ciclista local, més que buscar fer bones classificacions a la general, serà el de poder guanyar alguna etapa, un fet que no aconsegueix des del 2018, quan va alçar els braços a la París-Niça. De la Cruz espera que aquest any es giri la truita, aprofitant el bon calendari pactat amb l'equip.
Penso que tinc un calendari doncs perfecte, no? Començaré la Volta a València, després UAE Tour, després París-Niça, també la Volta a Catalunya, no? Amb l'arribada a Sabadell, i després doncs Tour i Dauphiné, Tour i Vuelta. I per tant, doncs, bueno, molt satisfet, perquè al cap i a la fi el Tour i la Vuelta són els dos grans que a mi més em motiven per fer durant el mateix any. Penso que ja m'he demostrat ja a mi mateix, no, ja l'equip, que la combinació de Giro i Vuelta doncs, no em va, i doncs, bueno, per tant, molt satisfet de tenir aquest calendari.
De la Cruz, per tant, participarà tant a la Volta a Catalunya com a la Vuelta a Espanya. Recordem que totes dues curses passaran per Sabadell i, en el cas de la primera, amb la ciutat com a escenari d'un final d'etapa.
Per la seva part, David Domínguez participa diumenge a Benidorm a la Copa del Món de Ciclocross. En un principi, el campió de Catalunya tenia previst anar-hi per a la cursa nacional que es du a terme dissabte, però finalment ha estat seleccionat per córrer la cita mundialista.
I ho farà al costat de la gent de la talla de Van Der Poel, Van Aert o Pidcock. La fita que s'ha marcat és estar dins de la cursa en tot moment, tot recordant que es fan diferents voltes a un circuit i que cap ciclista pot ser doblat pels millors.
Antes de correr el Campeonato de España de Vic, me marcaba como objetivo hacer unas cuantas vueltas sin que me echaran de carrera y disfrutarlo lo que se pueda. Pero vi que el otro día, por ejemplo, Felipe Orts, que es el mejor ciclista español de ciclocross, no me iba a meter los 3 minutos, y quizás siendo un circuito que sea un poco carretero, que no sea demasiado técnico, podríamos aspirar a terminar en tiempo la competición, que eso ya sería para mí un logro muy grande.
I per tancar el bloc de ciclisme, bones notícies per Raül Rota, que ha trobat nou equip. Després que el Manuel Fundación fes fallida, el de Can Oriach s'ha incorporat al Ràdio Popular Paredes Boavista portuguès, també de categoria continental. Rota reconeix que ha hagut d'esperar més del compte abans de confirmar amb quin mallot correrà enguany.
S'ha fet esperar més que altres anys, però bueno, la veritat que tenia moltes ganes ja de trobar un equip, no? I bueno, a Portugal més, perquè bueno, és un ciclisme que a mi m'agrada i bueno, amb moltes ganes de començar la temporada.
A final de mes farà la primera concentració amb l'equip de Porto. Tot i ser un equip portuguès, no només participarà a les proves del seu país, sinó que també prendrà part de les curses a Espanya.
I abans de marxar, fem un repàs dels 3 esportistes sabadellencs que tenim repartits pel món disputant competicions de màxim nivell mundial. Comencem amb Caral Castellet, que aquest matí ha aconseguit la classificació per a la final de l'AX Open, la segona parada de la Copa del Món de Halfpipe.
La rider sabadellenca ha signat la quarta millor puntuació de totes les participants, 79,75, per darrere de la japonesa Mitsuki Ono, la xinesa Xia Tongbu i la nord-americana Madi Mastro. Curiosament, ja es va donar la circumstància que la primera prova de la Copa del Món a Copper Mountain, Castellet també va ser quarta a les semis i es va acabar penjant la medalla d'or. La final de l'AX Open a Suïssa del mig tub tindrà lloc dissabte a 6:15 de la tarda. A la competició, per cert, no hi participen algunes de les principals rivals de la surfista de neu local, com Chloe Kim o Xue Tongkai.
Per la seva part, Iker Pajares ha avançat ronda la JP Morgan Tournament of Champions d'Squash.
El jugador sabadellenc s'ha desfet del britànic James Wilstrop per la via ràpida, derrotant-lo en 35 minuts per 11-7, 11-7 i 11-5. En aquest torneig de categoria platí que té lloc a Nova York, el del tennis Sabadell s'haurà de veure les cares demà a 8:45 del vespre, hora d'aquí, amb l'egipci Tarek Moment, el 6è cap de sèrie. Pajares ha sortit perdedor en els 4 precedents amb el número 7 del món.
I en handbol, Dani Fernández i la resta de la selecció espanyola tenen a tocar el bitllet per als quarts de final del Mundial de Polònia i Suècia.
Els de Jordi Rivera van superar una de les anfitriones, la selecció polonesa, per 27-23. Ara bé, el sabadellenc Dani Fernández va caure de la convocatòria i no va jugar. Amb aquest triomf, els hispanos sumen 6 punts i fan un pas de gegant per classificar-se pels quarts de final. Demà a 4:15 de la tarda, segon partit d'aquesta segona fase davant d'Eslovènia, i en cas de guanyar, el combinat estatal ja tindria el passi assegurat.
Gràcies, Sergi Parc.
A tu, Pere.
Menys d'un minut, de fet mig minut, per arribar a 8:15. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que podeu mantenir-vos informats a través de radiosabadell.fm i també les nostres xarxes socials. I tornem amb més informació demà a partir de 8:00 al Cafè de la Ràdio. Que vagi bé, adeu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.